Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Benvinguts a aquest episodi nou de Mossega la poma. Un informe privat dels Estats Units acusa Google i els fabricants de Chromebooks de deixar aquests dispositius caducats als 3 anys. En parlarem ara en el programa. Aprofitant que avui ens acompanya l'amic Toni Gimeno, el nostre pilot de capçalera. Hola, Toni.
Hola, bona tarda, què tal?
Hola.
Els que estigueu a YouTube, que jo crec que haurem d'esborrar les 5 intros que hem fet prèvies perquè ha sigut un...
Bueno, no sé, igual les deixem. No estem a YouTube.
O igual les publiquem.
No, el trigger no ha funcionat. No.
Uf. Vale, perfecte, menys mal, perquè si no hauria sigut horrorós. Bueno, igual les recuperem amb àudio i les posem com a un extra d'estiu, sí. Perquè dona de sí. No esborrem això, Magma, deixem-ho.
Vale.
Bueno, doncs això, aprofitant que avui ens acompanya Antoni Gimeno, el nostre pilot de capçalera, parlarem. Continuarem parlant, ja ho hem fet abans, de la seva experiència com a propietari i conductor de Tesla, i aprofitarem per parlar d'algunes novetats de Tesla que han sorgit avui mateix, algunes d'elles, i altres coses. I ja l'heu escoltat, està també amb nosaltres a Magma.
Hola,
Magma.
Hello, bones.
I qui us parla, en Tomàs Manzanares, avui que té un dia molt incidentat, i ja veurem com surt tot això. Bé, doncs aquest programa així, pim-pam, pim-pam, serà l'episodi 553 de la temporada 16 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Abans de parlar de Google, m'agradaria fer un repàs, perquè hem estat parlant aquests dies, però sempre ha sigut molt com cap al final del programa. I avui volia posar una mica al principi per comentar-ho una mica, perquè per mi crec que és un tema important. L'Obespot emprenyat, Obespot ve de Vespa, que és el teu també nick a Mastodon, no, Toni?
Sí, senyor, efectivament.
Que com tens aquest nick, que, no, que jo no, no, ningú l'entén. jo veig a vegades coses i dic, sí, em sona, però de tant en tant dic, hòstia, no, si és el Toni, si és el Toni. Si és el Toni que està aquí queixant-se d'aquí o de la Seguretat Social, o de, no, de les altres no t'he vist queixar, però bueno, que t'he vist per allà. No, el que volia preguntar-te, Toni, perquè el Magma no és usuari de Mastodon, no? Veritat, Magma?
No.
No. Què tal l'experiència? Perquè tu has...
Digue'm, no, digues.
No, perquè vas estar, vas sortir, vas tornar a entrar, no?
No, la sortida va ser un accident. Va ser un accident i llavors vaig tornar... Però com que no es poden reutilitzar els nics, que avui precisament l'administrador de la instància mastodon.cat, mastodon.cat acabat amb t.cat, li farem una mica de propaganda,
el Salvador Pla.
Sí.
Sí, home.
Doncs avui precisament ell deia que els administradors de les instàncies haurien de poder treure les restriccions per reutilitzar un nic. Però, vamos, jo només he afegit un guió baix entre Vespot i Emprenyat i ja està, ja funciona.
Però tu venies de Twitter, Toni?
No. Jo a Twitter hi he estat algun cop així, qüestió de 10 minuts, un quart d'hora, però primera, ojo, i en Mastodon també passa, no entenc gaire bé com funciona això, és qüestió de l'edat, això de les xarxes socials,
jo pensava que era una altra
cosa
i
tal. Sí, no, a mi que em truquin per telèfon.
Sí. Com diu el meu pare, el que vulgui alguna cosa important, que em truqui.
Ja tornarà a trucar.
No em toqueu els coloms.
Això, els coloms. No em toqueu els coloms.
Ben dit.
Aleshores, el de Twitter vaig estar un moment i no sabia gaire bé com anava, tampoc sé gaire bé com va el Mastodon, però el Mastodon almenys hi estic a gust. Allò de Twitter, no, fora. No, gent insultant-se i jo què sé, diguent-se el nom del porc, fora, no. I ara estic al Mastodon aquest, que hi visc feliç, perquè això, si vols, amplies el teu fer divers, diríem, no? O sigui, pots ampliar més o menys. Jo em quedo a nivell molt local, perquè ja a nivell local ja em costa seguir-ho tot, vull dir, i tal, no? I vaig fent. Però no, és entretingut.
Sí.
I la gent, ostres, la gent és un altre caire de gent, no és allò del Twitter, home, aquella mala llet reconcentrada i tal. A pesar del nick de es pot emprenyar, vull dir, tampoc no crido massa ni res.
Sí que és veritat que com hi ha menys gent, el tarannà de la gent també és diferent, com el que hem dit moltes vegades, és un lloc que no prima l'ego, no hi ha un algoritme que premi l'ego. No vol dir que la gent... Sí, la gent... Hi ha diversos tipus de comptes. Hi ha comptes de bots, a llocs d'informació i tal, però en general la gent és més tranquil·la publicant i no... Si sentim
no
se sent
gaire.
És inevitable.
No.
Vale. Doncs, doncs això, que la gent és més tranquil·la. Vull dir que pots seguir una mica la gent que t'interessa sense que hi hagi un ritme de publicació esbojant. Sí. Vale? Sí que és cert que hi ha coses que han de millorar l'aplicació, per exemple, les cerques, que és molt difícil trobar un usuari, és molt difícil trobar un tema més enllà del teu...
La cerca que et mostra?
Del teu servidor. Res.
Però
normalment
no et
mostra
res. Hi ha els hashtags també, com a Twitter i això, o no?
Sí, hi ha hashtags. I després hi ha la cerca d'usuaris. O sigui, els hashtags sí que van, però les cerques d'usuaris són un rotllo, perquè has de saber si has de buscar l'usuari en la teva instància, en el teu servidor, o federat, o...
Però hi pot haver dos nics iguals en diferents federacions?
No ho sé, això.
No crec.
Però, teòricament no, perquè el nick, el nom
domini,
és...
No?
Nom, arroba... Clar, nom, arroba, domini. Vale? I, per tant, no. Però, hòstia, a vegades hi ha llocs que tenen un nom, no sé, RACU, o Meteocat, per dir, RACU està en un bot, Meteocat no existeix al Fediverse. Doncs no ho trobes, i si ho busques des de la instància personal, i jo estic als Estats Units amb un servidor de temes de radioafició, pues no trobes res de català, no hi ha res, o al revés.
Sí. Vale?
I per tant, aquesta cerca tan limitada és un... és una limitació molt gran pel creixement de la plataforma.
Clar.
Espero que ho resolguin, perquè també resoldre-ho no és senzill, no és gens senzill, perquè al final cada instància és aïllada, estan federats, però cada instància és aïllada,
sí.
i si no es transmet determinada informació o no hi ha una forma, un lloc... Jo crec que, tot i sent instàncies federades, hauran d'acabar existint serveis centrals. La búsqueda és un d'ells. O sigui, al final és un Mongo, tio, o un... O sigui, és una base de dades...
Bueno, que hauria de
valor,
centralitzar,
vale? O sigui,
no?, els noms d'usuari.
És que centralitzat potser és molt difícil
bueno,
de fer.
Bueno, com a mínim
sí
per la cerca.
Hauria d'existir. No sé. Bueno, com passa amb amb el protocol de Bitcoin, és a dir, tu pots tenir una base de dades massiva d'indexació de conceptes tipus NoSQL, ¿vale? I la tens distribuïda per molts servidors, de tal manera que tu tinguis un índex com tenen les bases de dades NoSQL, NoSQL, i que això estigui distribuït d'alguna forma i que les cerques funcionin. Però bueno, suposo que amb el temps arribarà. I bueno, hi ha moltes coses que s'han de millorar de interfície d'usuari, però clar, si el Toni no era usuari de Twitter no pots fer la comparativa, no?
Claro.
No.
Amb tot, torno a insistir en el que ja vaig dir la setmana passada, jo poso molt en valor la filosofia que hi ha al darrere. m'extranya molt com organismes públics no són capaços d'entendre que poden tenir un sistema de comunicació amb el seu públic, amb els seus usuaris, amb la seva audiència, amb els seus electors, quan són massius, ¿vale? I perquè no creen ni mantenen un servidor de Mastodon.
Bueno, estan on no estan molt més
fàcil. Lamento discrepar de tot. Lamento discrepar, Tomàs. Sí que són conscients, sí que ho saben. El que passa és que no els interessa. No els interessa perquè és algo que no poden controlar i no, ja no dic controlar, sinó que no hi poden influir. No hi ha cap manera d'influir-hi. És igual que per què les administracions continuen amb Windows i tal, per què no fan servir Linux? Doncs perquè no interessa per una qüestió d'interessos.
No interessa que el DNI funcioni bé.
Clar, no interessa que el DNI funcioni bé, no interessa moltes coses. Perquè amb Linux no hi ha allò de i de lo mío què, ja m'entareu el que vull dir, no? I ja està, vull dir.
Sí, segur que hi ha una part d'aquest estil, de lo mío què.
Ah, i tant.
Jo no ho discuteixo. També és cert, bueno, jo crec que no hi ha un motiu únic, ¿vale? I jo no sóc, talibà del software propietari, o sigui, no sóc talibà de no fer servir el software propietari en tots els escenaris. Hi ha escenaris que poden tenir sentit. Jo no seria dogmàtic en aquest aspecte. Sí que és cert que les bases, les coses bàsiques, les coses essencials, des d'una administració pública, haurien de ser, si més no, obertes. ¿Vale? Si més no, obertes. I a poder escollir... perquè el tema del software lliure és, al final, qui et manté les coses, perquè l'administració pública no fa manteniments de software. ¿Vale? No en fa. O sigui, pot fer i fins i tot quan fa projectes ho encarrega a tercers. Vull dir que les webs, tot el que veieu de relació de servidors, de serveis, de les administracions públiques, no tenen un...
Alguna cosa pròpia, clar.
No tenen un...
Mira,
no tenen un grup de developers.
Tal com és el món, que cada cop és més digital, és absolutament estúpid i absurd que les coses continuïn així. Els governs, els estaments governamentals, del nivell que sigui, haurien de tenir departaments de IT i haurien de promocionar-los i cada vegada fer-los més grossos i invertir-hi més calés. Que es deixin de punyetes...
No estic d'acord, perquè aquesta no és la clau, Toni. La clau és...
Sí, la clau és externalitzar i que surti bé de preu i que aquí, que allà...
No.
I bueno, val, entesos. Llavors continuarem tinguent gent que es fotrà en l'aire a l'Hospital Clínic, que el sistema del metro cos per 3, que això no funciona, que les webs de la Generalitat per fer qualsevol tràmit són la cosa més complicada del món. Escolta'm, jo
bueno,
per
així,
arribar
així
a trobar
ningú pot
coses...
demanar subvencions.
Clar,
poden...
és que ja està bé, tu.
És impossible. No.
Ja està sortint el bastot emprenyat.
Sí, entenc la indignació i us dono la raó, perquè això no té res a veure amb... O sigui, un organisme, una entitat pública, un govern, fins i tot, no és un creador de software, no és una software factory, ni ho ha de ser. El que ha de tenir són clares les lleis, les dinàmiques, de dir, software lliure, first, tota la informació en obert...
Mira, tota la pasta que s'estan gastant en mirar d'agafar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030, que la fotin al departament d'IT i que es deixin d'hòsties, que això fa falta, que és seriós, que hi ha poca inversió.
Però igualment no creixerà un departament. Els departaments d'IT de les organitzacions, ho dic perquè hi treballo amb ells, són gestors de contractació. Gent que produeix plecs, ¿vale?, per fer concursos públics, i els proveïdors estem a l'altra banda. I això, jo no veig que això no hagi de continuar així. Això està bé que sigui així. Però ha d'haver-hi unes regles diferents de les que hi ha ara. I segona, no és important l'encàrrec, és important que funcioni bé per l'usuari. Vale? I que les dades estiguin obertes. I tots som...
i ben protegides.
Tots hem viscut... Exacte. I tots som usuaris de l'administració pública i amb molt poques i honroses excepcions, en general tot funciona com el cul. Molt malament. No s'ha tingut mai present com fer-ho dels usuaris. Bueno, no volia anar més enllà, De fet, estava parlant de Mastodon.
Ja els hi hem fotut canya, ja està.
Ja els hi hem fotut canya. Bueno, anem a canviar de tema. Anem a parlar del segon tema que m'ha sorprès. Hòstia, en aquest cas, jo no tinc, o sigui, no soc pro Google en absolut de res i, de fet, no tinc Gmail ni res.
Em sembla que aquí no hi ha ningú que sigui pro Google dels tres que som.
No, però, hòstia, ara realitzarem la notícia que té la seva mira i que segur que Google pot rebre d'hòsties per el que explicarem ara. Però mirant els titulars, no m'agraden els titulars que no són, que no responen a la veritat, ¿vale? Anem a analitzar què ha passat. Vale? Un segon, espera, que tanco la porta perquè amb el soroll no puc.
El titular seria: Google trasllada la seva política amb el software al hardware. De deixar coses penjades i tirades i a la bassa.
El titular és que milions de Chromebooks venuts a les escoles... bueno, el titular real que ens el va passar RUP via... És que no, espera, ho faré des del mòbil per no causar... Perquè de moment tenim el sistema estable i no vull cagar-la, ¿vale? Un segon, que passo... que llegeixo el que deia el RUP en el grup. Gilipolles no, energia tampoc, en general. ¿Vale? Sí, ja, és que aquí hem d'estar tots una mica a l'aquest clima.
Ja sé quin era el missatge.
No el trobo, tios. Estic avui fatal de tot i a més que no ho va passar com a proposta, no? No, perquè fa temps que no tinc propostes. Que va... Ara m'acaba de saltar l'alarma del calendari de que hem de gravar.
Milions de portàtils de Google venuts a escoles han sigut programats per fallar en 3 anys, segons un informe d'Auspric, que no sé què és.
No és veritat, no és cert. No, a veure, aquest titular, perquè parlava com de...
A més, els fabricants no ofereixen servei de reparació ni venen peces de...
Això és cert, això és cert.
De repuesto.
Sí, però el titular aquest és com si...
Ai.
O sigui, o no s'engegués més. I no és cert.
Com torna? I perquè no s'ha aquest... tallat, Tomàs, i no t'hem sentit?
Sí, no, deia que el titular donava a entendre com que l'ordinador no s'encenia més. Passat 3 anys, ja no s'encenia més. ¿Vale? Deixava de funcionar. I no...
Bueno, això seria el colmo, ja.
Ja. No és això.
Han sido programados para fallar en 3 anys. No sé què vol dir.
Pues no és cert.
És que no
té cert.
Cap...
A veure... Hi ha un informe d'una entitat que, pel que he vist, és una entitat privada, en plan lobby. No he pogut aprofundir què són, qui finança què i tal, però és la típica entitat americana de gent amb corbata.
The United States Public Interest Research Group.
Sí, però quan alguna cosa americana porta l'adjectiu de public, me da miedito, va? Sí.
Ai.
Tomàs, està allà. No et sentim.
Genial. Fantàstic. Hola. Tinc tope de connexió, no ho entenc.
No, no és com ara, si fallés el micròfon intermitentment.
Sí? Doncs no ho entenc.
Vinga, ara.
Ara millor? Sí, ara sí. Vale. Doncs això, torno a dir la notícia. Milions de Chromebooks venuts a les escoles deixen de tenir suport de Chrome OS, que això és el que ha passat, sí, als 3 anys. Vale? A més, els fabricants no ofereixen, com tu deies, Magma, que ho deies bé, serveis de reparació ni peces de recanvi. Anem al context. Vale? Anem al context. Degut a la pandèmia i als costos que són continguts dels preus dels Chromebooks, se n'han venut moltíssims, sobretot a nivell educatiu. El 2020, any de pandèmia, primer any, al final d'any, es va incrementar la venda de Chromebooks respecte al 2019, en quina xifra diríeu? No mireu el guió. O la recordeu.
Però estem parlant d'Estats Units.
Del món. Això són xifres mundials. Un 287%. Una barbaritat. Vale? Sí que és veritat que aquest informe que us he esmentat ve dels Estats Units i s'ha estudiat en el context de l'educació diguéssim, abans de la universitat, el que es diu K-12, vale? Seria primària, no? K-12. Quants Chromebooks s'han venut quants Chromebooks s'havien venut al primer?
Està allà, Tomàs, no et sentim.
Tomàs, et falla el micròfon intermitentment i ara només se sent croc, 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 croc. Com si hi hagués algun fil desenganxat.
Però és que no hi ha fil, si el micròfon va...
No, bueno, internament sí que tindrà un fil del micròfon a l'emissor. Sí.
Ara millor...
Ah, sí, vinga, tornem-hi.
Sí, no? Vale. Vale. Doncs això, com us deia, 31,8 milions de Chromebooks venuts a nivell mundial el primer any de la pandèmia. I a més, hi ha un altre tema. Es continua fallant?
No.
No.
Sí, continua? No? Vale. I a més, hi ha un altre tema, de cada Chromebook, a tot estirar, només es pot reciclar, com a molt, si ho féssim tot bé i tots es portéssim bé a tot allò on toca i ho féssim tot bé, una tercera part. Vale? Aleshores, què ha passat? Que aquests Chromebooks venen, ells denuncien que tenen data de finalització, no. El que passa que quan passen aquests 3 anys, surt un avís, en 3 anys la temporalitat va en relació al model de Chrome. Vale? Doncs surt un avís que diu hem arribat al final del suport de software dins de Chrome OS. A partir d'ara es deixa d'actualitzar el sistema operatiu fins i tot els pagats de seguretat. I a més, com no podem garantir la seguretat, des del sistema operatiu s'impedeix l'accés a qualsevol tipus de lloc web.
Bueno,
vale?
Comptant, home...
És una advertència.
Però bueno, comptant que en els Chromebooks... A veure, tots els
que
serveis...
tu pots agafar un Chromebook... Sí, però tu pots agafar un Chromebook i instal·les un Linux i a tomar pel cul.
Sí. Clar, però aquest dispositiu es va vendre amb els serveis de Google, no? Entenc, pels nens. És a dir, que no pots fer-lo servir per res. A no ser que reinstal·lis...
No sé en quines condicions es van vendre.
Home,
suposo
m'imagino que amb els serveis de Google, clar.
Descompte, molt... Sí, home, clar, i amb un servei de descompte. Però una cosa són els serveis de Google i una altra cosa és l'ordinador. Són coses diferents.
Sí, són dues coses diferents. Són dues coses diferents.
Benvolgut usuari, l'informem que a partir d'avui el seu Chromebook s'ha convertit en un preciós trepitjapapers.
Exacte. Sí. Clar, què ha passat? Com això, òbviament, els fabricants ho sabien, perquè són els que al final instal·len les llicències.
Bueno, els fabricants i els que van contractar el servei.
Ah, no, Google, òbviament. No? Sí, i els que presten el servei. Però els fabricants també. Aleshores, què diu un fabricant? Que jo, que sé que això...
Torna-hi, Tomàs, perquè s'ha tallat.
Com us deia, jo sóc fabricant de Chromebooks. Treballo, o sigui, instal·lo al Chrome OS i jo sé que aquest ordinador deixarà de tenir suport per part de Google a nivell de sistema operatiu en 3 anys. Com està el mercat que tinc que anar a cost pràcticament, jo haig de garantir un servei de reparació o peces de recanvi més enllà de la vida útil del Chromebook, perdó? Pues no, jo com a fabricant no ho faig. Parlo de la legislació americana, l'europea aquí és diferent, pues no ho faig. No m'hi esmerço a tenir aquesta continuïtat, perquè el mateix sistema operatiu dirà que aquest ordinador no s'utilitzi. Vale?
Ah.
I això és la notícia. Vale? El que passa és que és molt trist que... A veure, ara estem tenint problemes i hi ha comparació més dolenta, però jo estic utilitzant un ordinador que és del 2015, 2023, és el 2015, és un ordinador que avui li he engegat després d'un parell de mesos i se m'han actualitzat 2 o 3 pagats de seguretat encara no vaig a Ventura, no el puc actualitzar a Ventura, però no vol dir que no tingui continuïtat.
Estem exactament igual, el meu és del 2015, early 2015, i no puc, no puc saltar de sistema operatiu i estic clavat allí, però
se la
seguretat, sí, la seguretat es continua actualitzant.
El meu és un MacBook Pro Meet 2012, amb Catalina. 2012, Meet, bueno, jo gravo amb això, el mossega la poma.
Això va com un coet.
8 gigas de RAM.
Senyor R.
Home, no li diguis que el tinc per fer quatre coses, però... jo gravo el programa cada dimarts, 8 gigas de RAM, Intel Core i7...
Sí, ojo, aquesta continuïtat, aquesta garantia de funcionament d'Apple també la té Microsoft, amb els seus productes. No perdem de vista, la vida llarga dels Windows com a sistema operatiu i els pagats de seguretat continus que va tenint fins i tot amb versions no actuals és un tema que Microsoft
Mira,
també
i a més,
ho ha cuidat força.
Aquest MacBook, us explico una història perquè ara amb Belkin he tingut un problema i perquè us fixeu la diferència que hi ha. Òbviament, no, Apple no és el millor del mundo, o potser sí, però...
Tira amb dues pantalles el micròfon, tal, vull dir, i tira com un coet.
Sí, funciona bé.
Sí, sí. Aquest
MacBook Pro ve en substitució d'un MacBook Pro del 2011 que jo tenia, que van tenir un problema bastant greu amb les plaques gràfiques. Llavors, era un ordinador que me'n recordo doncs, que jo estava fent FP en aquella època, o sigui, fa 2010, i recordo doncs, que això que era un model que se li posaven unes ratlles a la pantalla, bueno, que et substituïen la placa perquè...
Recordo això, sí.
Et substituïen la placa i tornava a tenir ratlles, total, que al veure a l'Apple adonar-se que això era un problema intrínsec de la placa gràfica d'aquest model, me'l van canviar sencer per aquest que tinc ara. Sencer. MacBook Pro nou.
Sense cost addicional.
Sense cost. I fora de garantia, No, bueno, ara fora de garantia no recordo. Jo crec que sí que va ser fora de garantia. No recordo exactament ara. El cas és que això, em van donar un ordinador totalment nou. Ara ara m'ha passat amb Belkin un carregador que tinc de telèfon que ha deixat de funcionar i no em donen ni peces ni em donen una solució. La solució és llançar-lo. O sigui, no et donen cap solució. Quan és un problema que és una base d'aquestes Dockstation, és un problema... que per internet en va ple.
Que no som, les Dockstations no són barates, igual que...
Bueno, és una Dockstation Lightning, No, en aquest cas, bueno, és que al final és igual si és car o barat. El que importa és el servei que et dona el... Llavors, jo he estat parlant amb Belkin i no, com que està fora de garantia, no, l'única opció és comprar un de nou. Que ara el primer que faré és fer una factura... diguem-ho així, falsa, perquè me'l canviïn. O sigui, al final és que has d'anar contra el sistema constantment, o sigui, si està dins de garantia, ja, llavors ja sí que em dones un problema, però llavors que le den por culo, no? Pues, què m'estan obligant? A fer una factura de qualsevol per aquí, li canvio la data i ja està, i enganyar el servei tècnic, és que al final és l'únic que et queda. No pots fer res més. I això m'emprenya molt que no et donin cap mena de solució. No sé, que cap...
Sí.
Res de res.
Bueno, hem comparat amb Apple perquè realment la història... Però bueno, jo amb aquest aspecte insisteixo, Microsoft també està mantenint amb temps molt prolongat el manteniment dels sistemes operatius. Acabem, si us sembla, aquesta primera part. Anem a la part de contacte, ¿vale? Però sí que, per tant, diguéssim, passem a contacte, que hem d'explicar unes coses i tornem de seguida.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs en aquesta part de la comunitat, la part de contacte, volia comentar dues coses. La primera és agrair, molt, molt agrair, en Marc Pons com a mecenes de Mossega la Poma a través de l'Aixeta. ¿Vale? Marc, moltes gràcies. Ja sabeu que a través de l'Aixeta podeu fer donacions petites recurrents, un euro cada mes, que ajuda molt, eh? De veritat que sembla que no, però molta gent... una quanta gent, un euro cada mes, doncs són euros, vull dir, al cap de l'any són euros, ¿vale? I bueno, si la gent ho pot encaixar amb les seves despeses, i aquí aquest model no li va bé i decideix, bueno, doncs jo el mes de maig decideixo fer donacions a X podcast o X serveis o X coses que pues, a les que vull participar, a les que vull ser mecenes, ¿vale? I hi ha gent que utilitza aquesta via i també funciona, vull dir que tota via que vulgueu utilitzar ens ajuda, ¿vale? I rescato un suggeriment d'en Rafael Jesús, un dels oients del programa de Mossega la Poma des del capítol 1, que aquesta setmana Telegram deia: hòstia, Tomàs, he estat buscant el capítol 1 de Mossega la Poma, trobo l'entrada però no trobo l'àudio. I jo li deia: Rafael, em feia tanta vergonya que vaig treure tots els àudios i només hi ha àudios a partir de l'episodi 60. Diu: oh, és que em feia molta gràcia, tal. I li vaig pujar l'àudio i li vaig recuperar. I perquè no, en aquell moment jo era una persona feliç perquè no coneixia el Marc. Jo no coneixia el Ludo encara en aquell episodi número 1. No sabia qui era. Va aparèixer a la meva vida després. ¿Eh? I jo m'ho anava fent, vull dir, no... En fi, va durar poc perquè em sembla que el capítol 2 o 3 ja estava, eh? Perquè ell va ser també primer oient de Mossega la Poma. Bueno, total, que he dit això i recuperat l'episodi, que només el podeu... bueno, ara el podreu buscar a la web o és més fàcil que accediu al grup de Telegram de Mossega la Poma, que por ahí està. Em va dir: hòstia, el freezing de l'estiu, perquè ja sabeu que a l'estiu parem de fer programes regulars i fem només algun minut mossegui, però ja no fem el programa setmanal, doncs va dir: hòstia, agafa i posa un preu extra com un premi, ¿vale? I ho poses a la venda, ¿vale? pels mosseguis que puguin donar una aportació. I jo li vaig dir: no, no, o sigui, tota la vida que Mossega la Poma ha estat un podcast on qui ha volgut fer o ha volgut partir... O sigui, és un podcast obert, lliure i descarregable 100% per tothom, sense cost. Si algú vol fer una donació, és absolutament voluntari i, si no, no passa res perquè el podcast segueix endavant i el contingut és obert. Però la idea de recuperar algun d'aquests programes inicials, de l'1 al 60, no tots, però alguns que hagin sigut més...
El rescate!
Exacte, el rescate. Que pugui ser més emblemàtic, doncs a mi em sembla bona idea, ¿vale? I no sé, clar, òbviament no serà via RSS o sí, no ho sé. Si puc fer algun tipus de muntatge, el publicarem via RSS, i si no puc fer algun tipus de muntatge i recuperem el programa en cru, només en farem referència al grup de Telegram, ¿vale? Crec que a poc que tingui una miqueta de temps, intentaré fer algun tipus de muntatge i republicar-ho com un Minuts Mosseguits especial. I ja està. Anem a Bike Ride i acabem parlant de Tesla amb el Toni, pobre, que fa una estona que no. Fins ara.
Bite Right simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Bite Right redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Bite Right patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Benvolguts oients de Mossega la Poma. Com que aquest és un programa molt seriós,
tot i que riem bastant mentre el gravem, hem de fer honor en aquesta serietat i donar les informacions correctament. Això és una petita falca prèvia a la xerrada de Tesla que he tingut amb el Tomàs per informar-vos de que ara mateix ja hi ha més distribuïdors del Powerwall de Tesla aquí a Espanya. Ahir, mentre gravàvem el programa, la informació era acurada, però en aquests moments, passades unes 24 hores des del moment de la gravació, la situació ha canviat i us ho volem informar perquè no us feu una idea equivocada de quina és la situació comercial d'aquest producte de Tesla i tampoc perquè no penseu que no sabem el que diem. Perdoneu per qualsevol inconvenient, moltes gràcies i ara continueu gaudint del programa.
Vale, Toni, primer de tot, et passo el testimoni, perquè l'altre fa dos o tres programes o quatre, no recordo, vas dir, sou uns capsigraus.
No, home, tampoc.
Parleu del que no sabeu, of course, que és la marca de la casa. I no heu escoltat el senyor Albert Cuesta, que just va parlar d'això i ho va explicar molt bé. Clar que sí, perquè ell és un senyor periodista i nosaltres som uns passarells. I no, el vaig escoltar després d'haver fet el programa i la veritat és que ho va explicar molt bé, com sempre fa. Ell participa al Catalunya Nit, em sembla, no? Ho fa molt bé. Aquests 4 o 5 minuts de cada dia m'agraden molt i l'escolto sempre en podcast. Què volies comentar sobre les bateries de Tesla? Bateries de Tesla.
Les bateries. Sobre les bateries en particular, ja estava tot dit, no? Que es reciclen, que duren i...
No eren les bateries, perdona, eren les càmeres.
Les càmeres. Les càmeres, sí que... Sí,
va haver-hi, refresco a la gent, va haver-hi una notícia dient que aquells usuaris que havien donat permís perquè el que s'enregistrava amb les càmeres del cotxe anessin a parar per fer el que fos dintre dels equips de Tesla, s'havien agafat algunes imatges d'aquestes gravades pel cotxe amb els usuaris o gent que passava allà amb actituds una mica rares, sí. I s'havien divulgat internament els vídeos per enfotre-se'n de les coses.
Sí,
que això no estava...
Sí, sí. Però, aviam...
Aquí parlàvem una mica de com funcionava aquest sistema.
En català, com tots sabeu, solem dir allò de si no vols pols, no vagis a l'era. Si tu dones permís a Tesla perquè facis servir les imatges de la càmera interior del cotxe i ets tan ruc que et fots a fotre un casquete dins el cotxe davant de la càmera, doncs a veure, si no vols pols no vagis a l'era, no siguis ruc. Número 1. Número 2. Hi ha un producte que es ven a totes les botigues d'accessoris de Tesla i tal, botigues no oficials, que és exactament igual que pels telèfons mòbils. És una finestreta que tanca la càmera i s'acaba el problema. Jo no li he donat permís a Tesla perquè faci servir la càmera del interior del meu cotxe.
Jo que he estat en el teu cotxe he vist com gravava el cotxe les càmeres. Sí, les càmeres he vist com gravava. Vale. I tu això ho fas servir, però ho fas servir, entenc, sense donar-li permís a Tesla perquè em registri res.
Ah, exactament. Vull dir, no. O sigui, les càmeres funcionen. I si alguna vegada Tesla... Jo li he donat permís a Tesla perquè sí faci servir les càmeres exteriors. L'única que no li permet utilitzar és la interior. Val? I de més, aleshores...
Ah, sí. Tu pots regular aquesta granularitat.
Sí. O sigui, hi ha dos permisos, un per les exteriors, que es fan servir per entrenar la intel·ligència artificial que tenen allà, el Dojo, que en diuen, que és aquest superordinador, i també es pot fer servir la interior per certes circumstàncies i tal. Doncs jo a l'interior els dic que no, i punto, i s'ha acabat. I si algun dia vull fer alguna activitat dintre del cotxe que jo no me n'enfi, doncs escolta, és tan fàcil com fer-li un gomet davant de la càmera i aquí pau allà glòria. Vull dir... No sé...
Que gravin només l'àudio.
Clar. No, l'àudio no el graven. No el fan servir, només fan servir això. I tal.
Bueno, més enllà d'aquesta anècdota i aquesta rectificació, que ara jo crec que ha quedat més clar, per mi ha quedat bastant més clar, és que jo no sabia, o sigui, jo pensava que totes les càmeres eren on-off, interiors i exteriors, tot amb un pack.
No.
Jo sabia que tu podies distingir entre interior i exterior.
Sí.
Vale, listo. Tema número dos. Ja fa un any, més d'un any, no?, que tens el Tesla.
Sí. El 8 de març va fer un any.
Correcte. Per tant, ja tens una experiència d'haver-lo fet servir, d'haver-lo carregat, d'haver-lo utilitzat. Passat aquest temps, com valores la decisió de compra? Estàs content? No? Hi ha coses que això em rasca encara?
Home, aviam, hi ha coses que es poden millorar. Per exemple, el servei d'atenció al client i de més necessita que li fotin mà. Si tens la desgràcia de tindre un cop i haver de canviar on, jo que sé, un dels laterals dels guardabarros o qualsevol cosa, és a pain in the ass. Et pots tirar 4 mesos amb el cotxe parat. Hi ha gent que s'ha tirat un any i pico esperant una peça.
4 mesos és una barbaritat.
És una animalada. I...
Ja, perquè tu no el pots portar a un taller com qualsevol cotxe no Tesla. El Tesla només el pots portar a un Tesla.
No. Ara hi ha planxisteries autoritzades que han fet cursos i tal. Però, clar, per molta planxisteria que hi hagi, si no tenen l'aleta, no la poden canviar. És el que hi ha. Sembla que ja comença a desembossar-se una mica el tema recanvis i tal, perquè era un autèntic mal de cap d'això. I després també trobo a faltar un canal de comunicació una mica directe amb l'empresa, no? Per exemple, ara, fent honor a allò del Vespot emprenyat, acabo d'enviar un email, però l'he enviat a una adreça que és barcelonasales@tesla.com. Jo no volia parlar amb Ventes Barcelona, jo volia parlar amb algú d'atenció al client, perquè des de fa res s'ha posat a la venda, a Europa, concretament a Espanya i territoris ocupats, perdoneu la broma, el Powerwall de Tesla. A mi és un tema que m'interessa molt.
Avui ha sortit, precisament avui ha sortit la notícia, sí. No? Oficial.
I clar,
el Powerwall, el correu són les bateries de Tesla recarregables,
les que
van domèstics.
Domèstic. Jo, com sabeu, vaig posar la instal·lació de fotovoltaica i de més, doncs estava molt interessat amb el Powerwall. I entre altres coses, dic, home, podria posar unes altres bateries, sí, però el Powerwall em dona una capacitat molt important per mi, i és que el ser Tesla la puc gestionar des de l'aplicació del mateix cotxe i, a més, em dona entrada ja per poder-li dir al cotxe, escolta, vull que et carreguis només a partir de l'energia renovable. Llavors, ara no ho puc fer perquè...
És com l'ecosistema, la integració entre la bateria Tesla i el cotxe Tesla
pues
és molt més gran que no amb qualsevol sistema.
No, molt més gran no, és que hi és, i si fora d'aquí no hi és. Ara mateix jo no li puc dir al cotxe, escolta, carrega només de l'energia solar. Per què? Doncs perquè els inversors que tinc a casa no són Tesla. Aleshores, no es parlen, o sigui, l'aplicació del telèfon no parla amb aquests inversors. I no ho puc fer. Ara, com que sí que parlaria amb la bateria i a través de la bateria detectaria com estan funcionant els inversors, llavors sí que li puc dir, ei, només quan hi hagi energia que no vingui del carrer, et carregues.
Això està molt bé.
Eh? Exacte. Però, llavors això és el que jo volia fer.
I això un sales de vehicle no t'ho resol. T'ho resol Tesla, atenció a l'usuari.
Exacte. Llavors, a part d'això, llavors, jo volia parlar amb temps l'atenció a l'usuari perquè m'he trobat amb un cas collonut. Dic, ostres, el Powerwall de venda a Espanya i territoris ocupats, collonut. Vinga, vull un Powerwall. I a la web de Tesla em diu, doncs, posa el teu codi postal aquí i et buscarem un instal·lador, perquè s'ha de fer a través d'un instal·lador autoritzat. Molt bé. Només hi ha un instal·lador autoritzat a Espanya i territoris ocupats, que és... a una empresa, una comercialitzadora d'energia elèctrica. Val? No diré el nom. Hola!
Si és de l'IBEX 35, no?
Eh?
És de l'IBEX 35.
No ho sé si és de l'IBEX, però hola, hi ha llum. No vull dir el nom, eh?
Vale, vale.
Bé, doncs, total, em poso en contacte amb ells, entro a la web i miro, i contràriament a la política de Tesla, que amb això sí que és molt clara, vull dir, tu entres a la web de Tesla i pots saber el preu fins l'últim detall de qualsevol producte seu, excepte del Powerwall. Per què? Doncs perquè aquí el comercialitza aquesta gent. Llavors entro allà i dic, bueno, a veure, el preu on està? I no surt el preu enlloc. Diu, no, no, si quieres te enviamos, dinos cómo te llamas, dónde vives, cuál es tu email, cuál es tu teléfono, qué talla de gallumbos calzas, etc. I llavors ja em surt en contacte. I jo, evidentment, això no ho he fet.
Ja has mirat a la web de la companyia elèctrica
distribuïdora? Sí, 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 sí. No, no és distribuïdora, és comercialitzadora.
És comercialitzadora, sí. No hi és.
I he entrat a la web i si vull alguna informació els he de donar totes les meves dades. I llavors he trobat un número de telèfon i dic, va, doncs hi trucaré, a més hi trucaré des del fixo amagant el meu número. I bueno, el de sempre, que aquí pat, pi, 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 pam, pam, i al final aconsegueixo parlar amb algú perquè diu, si vols fer-te client de nosaltres, pren 1. Si vols que et fem una instal·lació fotovoltaica, pren 2. I si vols no sé què, pren 3. Però no hi ha cap opció per bateries. Diu, home, si poses a vendre la bateria, pren 4 perquè vull una bateria, no? Doncs no. Bueno, total, que he premut que vull una fotovoltaica. I es posa un senyor que es deia, hola, soy tal, ¿qué quieres? Comencem malament ja. Diu, escucha, tal, mira, jo podria ser tu padre, però, ¿vale? O sigui, que això de ¿qué quieres? Deixem-ho estar. Però bueno, és que ja, jo sóc molt antic.
Aquestes empreses més tipus com la que has esmentat, sí, s'adrecen més en general a un públic urbanita pijo pobre.
Sí,
pijo però, bueno,
total. Bueno, sí. Ja han començat amb el peu, però deixem-ho estar. Això no té cap mena de rellevància ni importància. Dic, mira, estic molt interessat en això de la bateria. I em pregunta, bueno, però tu tens instal·lació fotovoltaica? Dic, sí, sí, en tinc. O sigui que ja no podien fer ells la instal·lació, ja no li ha agradat. Diu, no, però vull posar les bateries, vull que em feu la instal·lació de les bateries. Diu, bueno, però és client nostre? Dic, no, no sóc. No, és que abans de res, dic, bueno, digue'm el preu i després ja pensaré si em faig client teu. No, 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 t'has de fer client meu. I llavors ja et diré el preu. Dic, doncs mira, jo client teu no m'hi faré perquè sóc client d'una cooperativa, és a dir, sóc client de mi mateix. I tal.
Sí. Una pregunta. Aquesta comercialitzadora té l'exclusiva?
Sí.
La primera?
Sí, sí, sí. Té tu no pots comprar la bateria a Espanya i territoris ocupats si no és a través d'aquests d'aquests senyors.
Mira, aquest és un fallo que va cometre Apple quan va arribar amb els iPhones aquí, que només la traia Movistar, sí. Recordes? I això es va, aquesta dinàmica es va trencar perquè és molt perversa. Perquè al final la que et ven l'aparell fa trampes, tio. Fa trampes perquè no té cap competència. I, primer, fan aquests dos jocs que són molt poc honestos, ¿vale? O et treuen informació o no et donen servei si no ets client d'altres coses de la companyia.
Bueno, jo hi he posat un email a Tesla, però no l'he pogut posar directament a Estats Units. L'he tingut que posar a vendes de Barcelona, que aviam si l'envien.
No hi ha un canal de Tesla, no hi ha un canal de Tesla internacional.
No, no hi ha un canal directe entre usuaris i la casa, que això seria molt important. Home, sí, hi ha un canal que és el Twitter, però com que a mi no em dona la gana de tenir un compte Twitter, doncs no ho faré. I s'ha acabat.
Home, pots entrar a Twitter i posar-li l'Elon Musk.
Sí, no, home, alerta perquè, aviam, ell deu tindre unes quantes dotzenes de persones portant-li lo del Twitter, no?
No. És tan burro que el porta ell sol. És terrible. Però bueno, és igual. No, això és broma, eh?
Sí, sí.
Sí que hauria d'haver-hi una manera...
Hi ha uns filtres.
Sí, mira, diferències, eh? Aquesta setmana m'he canviat l'emissora de ràdio, ¿vale? Una emissora de ràdio que es fabrica als Estats Units en exclusiva, és Made in USA. A Europa hi ha distribuïdors i a Catalunya hi ha una comercialitzadora, hi ha una empresa que t'ho ven. Què em passa a mi? que haig de fer anar aquesta... Això és un ordinador, per entendre's, és un ordinador que necessita un software client per fer-lo anar. I jo, el meu software client és de Mac, no és de Windows. Vale? I tothom, bueno, molta gent fa servir Windows. La gent d'aquí, que et pot donar un cop de mà si alguna cosa no va bé, quina plataforma utilitzen? Windows. No em serveix. Hi ha els fòrums i tal. Però jo necessito un helpdesk que és, perquè, a més, el software de Mac no és fabricat per als que fabriquen la ràdio, sinó és d'un tercer, però, bueno, hi ha com un suport derivat, per entendre'ns, vale? I jo no puc parlar amb els d'aquí, jo necessito parlar amb els d'Estats Units. Avantatge, hi ha un helpdesk, tu pots escriure al team no sé quantos i el team no sé quantos t'escriu. I aleshores tu li passes els screenshots i allà et demana informació i mirem el log i no sé quantos i interactues amb el senyor de USA.
Mm-hmm.
Que sap, que té experiència, que ell mateix fa servir aquells aparells que són seus de la seva fàbrica, ho fa servir el software en un Mac igual que tu i et pot donar un suport més directe. Vale? No hi ha... Crec que sí que aquí a l'estat espanyol i a més a Catalunya, que està aquesta empresa, són els únics venedors oficials d'aquesta marca. Hi ha altres alemanys, sí. Hi ha altres països. Però que siguin els únics venedors oficials no invalida el canal de contacte directe amb el fabricant. Right?
Exacte. És que jo he tingut que enviar un e-mail a els que venen els cotxes aquí, a Barcelona. I bé, això és un tema que amb ells ni els hi va ni els hi ve. Però és l'única manera que tinc...
No venen Powerwall.
No em venen. O sigui, però, aviam, és l'única manera de mirar a veure si ells tenen la bona fe de remetre aquest e-mail més amunt a una adreça d'e-mail que nosaltres no tenim. Els clients no disposem d'una adreça per comunicar-nos directament amb Tesla. No la tenim.
Bueno, és molt interessant això que dius, m'ho estic apuntant a les notes del programa, la manca de canal directe amb Tesla per suport d'usuari avançat,
sí. Diguem-ho així. No, exacte, i després també, per exemple, a la botiga de Tesla vaig comprar un endoll especial que només el puc comprar a Tesla perquè és per canviar el carregador de viatge, el portàtil, diríem, no? Per connectar-lo a un endoll de 32, d'aquests de color blau, 32 amperes i tal. I sempre s'esgota molt ràpid. El demano, no n'hi ha, i llavors dic, doncs, envieu-me un e-mail quan n'hi hagi. Me l'envien i llavors faig la comanda. I m'envien un e-mail automàtic, suposo que deu ser, dient que intentem atendre totes les comandes en 24 hores. De totes maneres, degut al gran volum de comandes, la teva comanda no la podrem servir fins aquí una o dues setmanes. És a dir, amb una forquilla d'entre el 700% i el 100, i el 1400%. Hombre, no me jodes, per l'amor de Déu. O sigui, digue'm, mira, d'aquí uns 15 dies potser podrem atendre la comanda i ja està, però no em diguis la gilipollada aquesta. Les intentem servir en 24 hores, però triguem entre una setmana i dues, a vegades inclús més. Dic, home, no me jodes. Llavors jo agafo i els escric un email a Europe Sales, que és de la botiga exclusivament, dic, aquí ja hi ha una mica més d'accés, és a dir, que escolti'm, s'han donat compte de la rucada que m'han contestat. Segur que això ho ha enviat una màquina, que no ha escrit ningú, però no té ni cap ni peus. Molt bé. I al cap de dues setmanes, encara no arriba la peça, o sigui, ja portem un mes esperant, m'envien un e-mail en francès. I hasta aquí hemos llegado. I els hi contesto, torni-me a l'enviar en anglès o en català, una de dues. Ja no han contestat mai més. Ha arribat la peça i punto. Vull dir, les relacions amb el client no les porten del tot bé. No les porten del tot bé. Perquè no costa una punyetera merda fer un text que sigui una mica més lògic. Pensar, dir, home, és que si el client que llegeixi això es fotrà a riure.
no és un tema del text, és un tema de que el procés de resposta... O sigui, tu pots arribar, tu pots rebre un correu on digui ens ha arribat la seva comanda. En breu li actualitzarem com està la cosa. Vale? Quan la podrà rebre?
No. Tan bon punt puguem, li direm com està la cosa. No diguis en breu, perquè si trigues un mes en contestar, ja l'has cagat.
Però et poden contestar al cap de 3 o 4 dies dient la seva comanda s'està processant encara, no tenim informació de quan li arribarà. En seguida que tinguem més informació li direm, torna a passar 2 o 3 dies. Això són mails automàtics.
Sí, exacte, vull dir, no passa res.
Quan entra en un punt de la cadena on ja estàs preparant la sortida, aleshores dius, ara sí que estem preparant la sortida, en breu li direm quan arribarà.
Val. Ja però és que això és molt fàcil, vull dir, tot això és automàtic, no fa falta ni que hi hagi ningú teclejant cap email.
No, això és automàtic. Fàcil. Això t'has de posar amb la pell del client.
Clar,
normalment moltes empreses això no ho fan.
No ho fan. Doncs Tesla és la que menys ho fa de totes. Bueno, ja donem per tancat aquest punt. Espero que això ho escalin al lloc oportú, aquesta situació anòmala del xantatge. Això és un xantatge, ni més ni menys. Això és un blackmail al el client. Els he dit que, escolta'm, us esteu autorrestringint el mercat perquè hi haurà molta gent que no voldrà cedir el xantatge per les raons que sigui.
No, i a més, ara mateix, no sé més endavant, però ara mateix la teva situació és molt comú. És a dir, gent que ja té un contracte d'electricitat, que a més ja té plaques solars, ja té tot instal·lat, i senzillament, com té un Tesla, el que vol és una bateria Tesla.
I punto.
O no tenim Tesla, també. Uh-huh. No vol que li venguin ni li comercialitzin d'una nova companyia a la llum. Vol algú que li instal·li, que li porti la bateria, que se la vengui i se l'instal·li. Punto.
A lo millor això ho senta algú de competència del Departament de la Competència al mercat i fan alguna cosa.
Sí, però aquí la crítica principal és la que decideix anar per aquesta via i la que ho decideix és Tesla.
Sí, però jo no sé si Tesla està al corrent d'aquesta anomalia perquè això acaba de començar.
Segur, perquè no, bueno, hauria d'estar, perquè el canal de distribució l'ha de tenir controlat, Toni.
Bueno.
Aquí un meló interessant. Però, bueno, en tot cas, aquestes reflexions, que són molt puntuals d'una persona que té un Tesla i que té plaques solars i que es vol posar una Powerwall, és un cas molt particular, però és molt paradigmàtic. Està molt bé que ens facis.
Oh, un cas molt particular, hi ha molta gent que té Tesles i té plaques solars i l'única manera, perquè que, o sigui, no tenen plaques solars, no tenen la instal·lació del sostre solar de Tesla perquè no està disponible a Europa. No està disponible fora d'Estats Units i ara a Canadà. O sigui, al lloc del món, la gent que tingui un Tesla i un sistema de fotovoltaic pot ser de qualsevol marca, menys Tesla. O sigui, que no hi ha la integració dintre de l'ecosistema. L'única oportunitat que tenim els mortals que vivim fora d'Estats Units o Canadà de ficar el cotxe, o sigui, de ficar el nostre subministrament fotovoltaic dintre d'aquest ecosistema és a través del pont del Powerwall. I això no solament aquí, perquè estem parlant. El Powerwall no s'estava venguent enlloc més que Estats Units i Canadà. Ara l'han llançat a tot el món. Aleshores, no sóc un cas aïllat. Hi haurà...
A UK, suposo que també. Pots mirar, ja per curiositat personal, si vols comentar algú.
És que no he tingut temps de fer-ho perquè això tot això ha sigut aquest debatí que ho he treballat.
Però només per saber-ho,
Sí, no, ara després el que faré és amb la VPN entrar com si estigués al Regne Unit i entrar a la web de Tesla al Regne Unit i vull comprar un Powerwall al Regne Unit. Vostè on viu? Jo he vist que al Palau de Buckingham.
Sí, a veure si allà també segueixen la política restrictiva de només un venedor, instal·lador o no.
Em sorprendria molt que fos igual que aquí. Em sorprendria molt, però ja et dic, és una opinió personal. Fins que no ho vegi, com Santo Tomàs, s'ha de posar el dit a la ferida, el dit a la nafra i a veure si d'això ens és. Bueno, tanquem aquest tema. Tomàs...
Tanquem el programa.
Sí, Tomàs, digue-li per tu i també pel Marc que el Cybertruck no és un camió, És una furgoneta. El camió de Tesla és el Semi, i que ja està en servei i que, a més, té unes capacitats impressionants. Cerqueu en el YouTube de Tesla la prova, el viatge de prova del Semi, que va fer 800 quilòmetres amb una càrrega, no estava al 100% quan va sortir, va fer 800 quilòmetres carregat al pes màxim autoritzat, una borrada de tones portava. I el guapo és veure en aquest vídeo una pujada tipus la pujada aquesta que quan vas... hi ha autopistes amb pujades fortes, cap allà al túnel del Bruc, que els camions van xinutxant-ho, doncs un equivalent, i es veu un camió que puja traguent fum i que no pot amb la seva ànima, els cotxes que passen a tota viruta, i el camió de Tesla, exactament de les mateixes dimensions que l'altre, igual de carregat, que passa com si fos un cotxe a tota viruta cap amunt. O sigui que això s'ha de tenir en compte. És un gran producte i, no sé, aviam, jo sóc una mica Tesla fanboy, ho sóc una mica, però més que res jo voldria que hi hagués molts cotxes elèctrics, molts camions elèctrics, perquè vull que els meus nets i netes visquin en un món més net.
El que va dir en Xavier Cugat, que ja sabem que hi ha molts problemes, ja sabem que no tot és perfecte, però només que poguessin passar els vehicles a elèctrics, només per aquest fet tindríem una part de la descarbonització feta. ¿Vale? Perquè la generació d'energia elèctrica concentrada per treure en circulació els combustibles fòssils és molt més eficient. ¿Vale? És a dir, és molt més eficient passar-ho a elèctric i que aquest elèctric es distribueixi i que els vehicles vagin en elèctric, sí, que no fer.
I si s'han de posar molins i són lletjos, ja els traurem quan tinguem un altre sistema.
Així ja ho vaig dir jo. El que no podem fer és dir que no a tot. No. Hem de fer alguna cosa. I l'autoconsum no cobreix les necessitats generals perquè no vivim a Pensilvània, ¿vale? Que tots tenim una granja de 400.000 acres. Mm-hmm. No. Per tant, l'única manera és tenir un pacte social on hem d'acceptar, encara que no ens agradi, jo el primer, certes incomoditats visuals, del medi ambient, de lo que sigui, perquè de l'altra manera no donarem el pas, no el farem, i l'hem de fer. I després desmantellem els molins i els fem amb data de caducitat i amb projecte de desmantellament inclòs.
Exacte, eh? com el Chromebook.
Com el Chrome, mira, hem fet el cercle, Toni. Maco, moltes gràcies per estar avui aquí. Gràcies també als oients de Mossega la Poma i la setmana vinent més. Una abraçada, Toni.
Adéu, una abraçada i per tots els mosseguers.
Adiós.
Hòstia.
Aquestes màquines no...
Ara quan torni li preguntem si s'ha fet mal, perquè ja ha caigut dues vegades.
Cuchara de palo.
Sí, sí.
Jo ja em veieu?
No et veiem encara. Ara sí.
Ara sí,
que t'has fet pupa?
No sé.
Perquè t'has fotut dues patacades com dos sols.
Yes. Creuem els dits. A veure que això funcioni. Vinga. Comencem. Si fas tu la postpo d'àudio, sí, Magma te retalla a tu gusto, ¿vale? Vinga. Un informe privat... benvinguts, mosseguis. Hola, què tal? Que m'ho deixava, eh? Un dia. Tant de comer a part que me lo merezco. Dic, un informe privat dels Estats Units acusa a Google i als fabricants de Chromebook de deixar aquests dispositius caducats als 3 anys. What the fuck? Aprofitant que ens acompanya en Toni Gimeno... Hola, Toni.
Hola.
Ei.
El nostre super, super, super pilota capçalera. Parlarem... Sembla que m'hagi pres alguna cosa i l'únic que m'he pres són unes gotes pels ulls, eh? Però bueno, parlarem de la seva experiència com a propietari i conductor de Tesla i algunes altres coses de Tesla. I per fi avui tenim aquí també a Magma. Hola, Miquel Àngel.
Hola.
Hola, Miquel Àngel.
Ets molt gran, tio, ets molt gran. Ets molt gran.
Em faig gran, ja,
sí. Si hi ha hagut mosseguis que han creat empreses, han sigut famosos i s'han muntat en el dòlar, tu has de ser igual.
Jo seré un cripto, bro, ho prometo.
Un cripto, bro, vale. Sobre, oh, pues estudia molt màrqueting, oblida't de les cripto.
Sí.
Perquè quan, no, quan la moda no sigui les cripto, sigui les cropto, pues també farà...
Vende humo, vende humo.
Vende humo. Vale, perfecte, doncs...
Una fe de rates, sí, abans de continuar, que consti que el Tomàs s'ha posat les gotes als ulls. No se les ha pres, tal com ell ha dit, eh? No n'ha begut ni res.
No.
I avui no pot tenir el micro bo, per si el sentiu una mica malament, ja sabem de què és.
Ni tinc el micro bo, ni tinc el Mac Mini M1, que estic amb un ordinador Intel de Mac. Per cert, el 2015, ara parlarem. Què més?
Ah, m'han
posat dos tipus de got.
Avui estàs gravant des de l'estudi Ferran Adrià, no?
Estic gravant des de l'estudi Ferran Adrià, com podeu veure al darrere meu, perquè el Riverside té moltes mancances i una d'elles que no pots posar el blue.
Sí, vale? Això és curiós que no ho tingui encara.
És una cosa molt estranya, sí, perquè està el Teams, que mira que és cutre, ho té.
Sí.
Avui m'han posat dos tipus de gotes. Una per dilatar la retina, vale? Perquè he anat a l'oftalmòleg de visita de control. I m'ha dit, tu tanca els ulls, quan els obris...
Quan els obris, perfecte, ho fliparàs, nen.
Quan obris la porta, veuràs algú.
Exacte. No sé, jo ja no sé. Espereu un moment.
Tallarem.
Perdoneu. Però, ara...
Sí.
Podia aguantar més, ja.
Quin desastre.
Ai. Anava a tallar el micròfon perquè ja no podia aguantar més la riure.
Posarem la teva carcajada al final de tot. Farem un meme de tu. Això són tomes falses que aniran al YouTube.
No podré parar. No puc.
No, i a sobre em sona el telèfon. Un segon.
Ai, programa mític. Ai. Però jo el que no entenc és com es pot connectar i desconnectar tan ràpid.
Però... Curiós. Com he anat ara?
Que lo llaman por teléfono.
Ai. Ai, senyor. Bueno, va, ja està. Va, vinga, prou.
Va. Em recordes a mi quan em renyaven a classe a l'institut? No pots riure. I jo no podia...
Que sapigueu que no... No hem acabat amb els problemes. No hem acabat amb els problemes perquè han de tornar a trucar a la porta. Què us ha passat? Per què esteu rient tant?
El Toni.
Ai, hòstia, feia molt de temps que no teníem un programa tan accidentat. Sí. Mira, i ara a sobre s'apaga l'SMEC. Que no fot soroll, saps? Com per fer-se un cafè a les 3 de la mañana.
Bueno, va.
Ara fa aquest circuit d'aigua, que clar que estem en sequia, perquè necessita tota l'aigua del Llobregat per fer un circuit de neteja, la cabrona. Ai, senyor meu.
És d'aquestes de...
Bueno, no sé... No, és molt moni.
Anem a fer un review de cafeteres i això. Vale. Ah, aquest model no l'havia vist.
Hosti, per això s'està gravant.
És igual. A tomar pel cul. Ai. Ja no ve d'aquí.
No sabia. Està bé, superautomàtica.
Sí, va molt bé, la veritat. L'únic que... I encara és de les totes les que hem provat, perquè hem tornat com 5,
sí.
És la que té menys consum d'aigua en el circuit de neteja. Perquè estem amb sequera i és una cosa sí. que s'ha de vigilar.
Sí.
Bueno. Bueno. No sé per on anem.
Anem per la intro 2.
La torno a fer?
Vale, tornem-lo a fer. Espera, que m'apunto, que hem de començar amb el 7. Vinga.
Ja no hi és. Ai, per favor. Ai, m'hauré de posar un desfibrilador aquí. No, 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 bulluyo. Ai, això s'està gravant. Ai. Ai, si surt al YouTube això, mare de Déu.
No, és, per sort no ha funcionat el aquest, el
bueno, trigger. Bueno.
Et passaré una còpia perquè la tinguis sí. per sempre.
No, per sort no ha funcionat i demà, pum, 2 milions de visites. Podcasters partiéndose el culo de risa. Ai.
Sí, sí, es podia fer viral, això.
Ai. I l'anfitrión se da de hòsties cada 2x3.
Anfitrión en vez de podcast ensenya cafetera de su casa.
Ai.
Una cosa, que no veig res. No us veig, directament no us veig. Bueno, però vale.
Ai.
A veure. Ai, senyor. Ara sí que us veig. Bueno. Saps el que passa? Que intento canviar de pantalla i se'm penja tot.
Intel, és culpa
d'Intel. No canviaré més la pantalla. Doncs pues no sé de què és culpa, però bueno, ara ja ho tinc aquí. Bueno, seguim. Tornem a començar la intro. Apunta el minut.
A veure.
Magma, sisplau, i perdona.
Minut 9:30.
Tócate. Sí. Es brutal. Es brutal. Y ahora ve el del taladro, que es un taladro que es con mitja cuina, porque ahora se le da una pared.
Bueno, ara començarem per tercera vegada. A la tercera va la mansó de...
Ai, senyor. I espera, que ha de venir una a dinar a la cuina, perquè no té lloc a la casa. Estan fent obra.
Hòstia.
Ai, senyor. Espera, que estan pujant. Quan, a més, no us ho perdeu, he anat al CAP, a l'oftalmòleg, que a més és una visita redundant, perquè jo ja havia anat a l'asseguradora i ara he anat al CAP de la Seguretat Pública, de la Sanitat Pública.
Uh-huh.
I clar, està lluny, que ja ho tenen en cotxe. Clar, quan he sortit amb totes les gotes que m'havien posat, hòstia, no veia una merda i havia de conduir i havia d'anar 2 llocs més.
Per això no ho diguis en públic.
És que espera't, que com em para un mosso i em mira la retina, que la retina era això, saps?
Usted va metido hasta el culo.
Era una canua. Pues claro, yo me gustaba aquí de todo, yo me gustaba una canonada. Un segon.
A mi, chaval, ¿qué te has metido? De todo.
De todo.
La gente de todo.
De todo, de todo. Alcohol na más, alcohol na más.
No, no, la retina era de raya continua, ¿eh?
Bueno, bueno.
Ay, señor. Ay.
Ya está, yo ya no riuré más, ya se me ha escuchado.
Un segon, que deixo els auriculars.
Hòstia, són 2:45, menys mal que avui començàvem puntualment.
Sí.
Ai.
Jo a les 3 haig de plegar, eh?
Ja són 2:15. Me lo dice en castellano, por favor. Sí, són 2:15.
2:15.
Uploading 99%. Yeah.
Hacía algo una broma que saludaba un tigre de Bengala, tío, pero bueno. Va, anem. Hola, em sentiu?
Sí, sí.
Bones.
Enésima vegada, comencem. Vinga.
Venga, minuto 12.
Avui tindràs feina a meditar, Magma.
No,
molta feina.
No.
Tomàs, no sé si ens sents a nosaltres. Nosaltres a tu no et sentim. No, no ens està sentint tampoc. Et
veiem,
veiem, sí.
No.
Sentim croc, 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 croc.
No,
que ho estàs fent des d'un MacBook, des d'un Chromebook d'aquests.
No, perquè no s'ha de comunicació entre la titular.
Està allà i no et sentim. No, no et sentim la veu.
Un moment. Hola.
Hola.
Ara m'esteu sentint amb l'ordinador.
Uh-huh.
Un moment, eh? Perdó, un segon. Deixem que provi el micro. Ara em sentiu bé?
Sí, ara sí.
Sí.
Sí, estable, sense crec-crecs i cric-crics?
Ara bé.
Ara mateix, sí, de moment sí.
Vale, aviseu-me si torna a sortir i passaré dels auriculars. Els he desconnectat del tot i tornar a connectar. Vale, talla abans, Magma, perdona, eh? Diu, si no sí. Ho faré jo, eh? I continuo amb aquesta última part.